Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 18 de maig, on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tunyón a les xarxes socials i el Cito Ramírez avui a les vies de so. Avui començarem parlant d'una enquesta on es revela que el 24% de les famílies nombroses no poden assumir les despeses de les vacances, entre d'altres despeses que també en tenen. És un estudi que ha fet la FANOC, l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, i avui parlarem amb el seu director. I atenció, perquè entitats ecologistes proposen un projecte de peatge urbà de 4 euros al dia per conduir dins de les zones de baixes emissions de Barcelona. Les organitzacions plantegen que la taxa afecti a la majoria dels vehicles, però n'eximeix els de 3 o 4 ocupants. Avui parlarem amb el Guille López, que és un portaveu d'una d'aquestes entitats, concretament la de l'associació Respira. I parlarem, com no, de la vaga de taxis a Barcelona. El sector protesta contra les llicències VTC i reclama a la Generalitat que estableixi un màxim d'un VTC per cada 30 taxis. Com ha estat aquesta protesta? Ha estat un èxit? No, ens ho explica el Tito Álvarez, el portaveu d'Elite Taxi. Però abans de començar aquesta linterna a COPE Catalunya i Andorra, el que farem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Ja sabeu que la calor ens acompanya des de fa uns dies i sembla ser que la cosa anirà més durant el cap de setmana. Però, a dia d'avui, Moisés Camunyes, com està la situació? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous esperem una jornada a Catalunya de cels poc ennuvolats amb núvols d'evolució diurna a partir del migdia al Pirineu, on no es descarten alguns xàfecs dispersos i ocasionals. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta, amb uns valors mínims de 20 graus a Lleida, de 16 a Girona, de 19 a Barcelona i de 18 a Tarragona, mentre que les temperatures diurnes baixaran al litoral i al prelitoral, pujaran al Pirineu Occidental i no canviaran gaire la resta, amb valors que seran inusualment alts per a l'època de l'any, sobretot a zones de l'interior, amb unes màximes en general de 35 graus a Lleida, de 31 a Girona, de 24 a Barcelona i de 26 a Tarragona. Per últim, el vent serà del sud i del sud-est i tindrem alguns intervals moderats a la tarda a l'Empordà, a l'interior de la meitat sud i a cotes altes del Pirineu Occidental. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara a les carreteres. Hores d'ara, a les 7 de la tarda i 3 minuts. Si hi ha alguna incidència, ens ho expliquen des del Servei Català del Trànsit. En Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem els problemes, sobretot que tenim ara mateix a l'extrem sud de Barcelona. Tenim un accident a la B20, a la zona de Cornellà, que talla carril, sortint de Barcelona, anant cap a la zona de Viladecans. Això provoca aturades a la mateixa B20 d'un parell de quilòmetres, com dèiem, zona de Cornellà, direcció sud. I també afecta l'autovia A2 per enllaçar amb el nus de Llobregat. En aquesta autovia A2 parlem de trams aturades de 4 a 5 quilòmetres entre Sant Feliu i el nus de Llobregat, com us dèiem, autovia A2 d'entrada a Barcelona. I en aquesta zona també va carregada l'autopista E23 amb aturades de 2-3 quilòmetres a Sant Feliu i força lenta entre Sant Joan d'Espí i Esplugues, sempre d'entrada a Barcelona. A banda dels problemes a l'extrem sud de Barcelona, a l'extrem nord ara hi ha aturades a la pota nord de la B20, de quilòmetre a quilòmetre i mig, des del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes, i aturades també de 2-3 quilòmetres tant a l'autopista C58 com a la C33 d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7 de la tarda, 4 minuts, la linterna COPE Catalunya i Andorra. Arriba el moment de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Parlem de l'ocupació, que s'ha multiplicat per 7 en els darrers anys, i a Catalunya, atenció, es concentra prop de la meitat de totes les ocupacions il·legals a Espanya.
Sí, víctimes d'aquest delicte demanen empara al Parlament Europeu i que es revisin les lleis que calgui per garantir el dret dels propietaris. El de la Mar Guirao és un cas més. Ella és veïna de Sant Sadurní d'Anoia. Fa 2 anys que un home li ocupa el seu pis i ni ella ni la seva filla poden tornar-hi. La seva situació és límit econòmica i psicològicament. La mare ens ha explicat que es veu al carrer en un parell de setmanes.
Els servicis socials que li tenen que donar el recurs. Jo no soy el amparo social de este señor. No debo ser el amparo. Y mucho menos cuando la más vulnerable de este caso soy yo. Mi caso ya es extremo. O sea, yo de aquí poco me veo en la calle con mi hija.
La mare de viure de lloguer a Huesca, però ha de continuar pagant la hipoteca del pis ocupat. La seva família l'ajuda a pagar les factures, però els deutes es van acumulant i sumen ja 60.000 euros.
Uns 900 taxistes, segons la Guàrdia Urbana, i 4.000, segons el sector, s'han tornat a manifestar a Barcelona en contra de les BTC.
I el missatge és molt clar. Això és la guerra i si no es garanteix la proporció d'un BTC per cada 30 taxis, no hi haurà pau per a ningú. Els taxistes recorden que les eleccions municipals s'acosten i que si no es resol el conflicte, els partits ho pagaran a les urnes. Avisen que el sector del taxi i les seves famílies representen uns 40.000 vots. Escoltem el Carlos, l'Armand i el Lluís.
Lo vemos con mucho desasosiego y mucho más nos tememos que es obsesión y que su único nicho de trabajo sea el nuestro, ocupar un sector que no es el suyo.
No es leal y tiene que desaparecer el Uber, el Cabify de Barcelona.
Nosotros vamos a seguir. Con lo cual, si esta no da los frutos esperados, tendremos otra dentro de 15 días.
Els taxistes han fet una marxa lenta fins al Parlament, on s'han reunit amb els grups parlamentaris. Els hi han demanat mesures concretes per regular el sector quan acabi la moratòria actual, que serà el mes d'octubre.
I a Barcelona, atenció, perquè hi haurà una pantalla gegant a la plaça Catalunya per veure diumenge la final de la Champions femenina, la que juga el Barça.
Facilitat i bona predisposició de l'alcaldessa de Colau, que contrasta amb les traves que ha posat quan li han demanat col·locar pantalles per veure a la selecció espanyola de futbol. Aquesta doble vara de mesura és el que denuncia la plataforma Barcelona con la Selección. Nacho Pla és el seu portaveu.
Ada Colau y toda su gente, los cuales se autoproclaman habitualmente como mayores defensores de la democracia y de la igualdad, demuestran que son unos hipócritas y que mienten, porque si lo desean, sí que hay espacio y dinero para poner pantallas gigantes, como para ver la final de la Champions femenina o el nombramiento de la propia Ada Colau como alcaldesa, pero para ver a la selección española de fútbol no.
Per cert que Valens va demanar la instal·lació de pantalles per seguir el Mundial de Qatar, que es farà el proper hivern. Colau, en principi, s'ha compromès a buscar un espai per poder seguir els partits de la selecció.
Les dones que ocupen un lloc de direcció a Catalunya no arriben ni al 15%, segons un estudi elaborat per ICSA i ADA.
I no només la seva presència és més aviat anecdòtica, sinó que cobren un 13% menys que els homes directius. La diferència és d'uns 10.000 euros anuals. No és una qüestió només de manca de formació o manca de talent entre les dones, sinó d'un sistema a nivell directiu encara molt masculí. Té molt a veure amb la falta de conciliació. Indra Canchila és consultora d'ICSA.
Continuamos con esta tendencia, este comportamiento. Entre mayor es la responsabilidad, menor es la presencia. Tenemos posiciones a nivel directivo muy masculinizados que no nos permiten y en la cual el trabajo se remunera mucho más para un hombre que para una mujer.
Segons aquest estudi, la presència femenina en llocs directius ha caigut un 2% a Espanya pels efectes de la pandèmia.
Barcelona invertirà com a mínim 18 milions d'euros entre 2023 i 2024 per aconseguir que la ciutat sigui més amable pels nens.
A Barcelona hi ha 900 àrees de joc i només 21 són accessibles. El que es farà com a mínim és triplicar aquesta xifra. També es garantirà, per exemple, que cada barri tingui una àrea de joc. Janet Sanz, tinenta d'alcalde de Mobilitat, parla de salt qualitatiu inèdit.
Estem parlant que en els propers 2 anys incorporarem un compromís pressupostari de 18 milions d'euros per tal d'incrementar totes aquestes actuacions perquè no siguin un oasi de la ciutat, del joc, sinó que siguin ja que formin part de l'estructura de la pròpia ciutat.
Està previst que hi hagi 9 macroàrees de joc noves a la ciutat i 14 espais de jocs d'aigua. El primer, a l'estiu de l'any que ve, als jardins del Baix Guinardó.
La Fiscalia Anticorrupció demana arxivar la causa contra l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, en el cas del Consell Esportiu.
A Marín se l'acusava de no haver actuat davant de les possibles irregularitats que s'estarien cometent en aquest organisme públic. Però, segons el fiscal, Marín va actuar sense cap ànim d'ocultar els fets i traslladant tota la informació als jutjats. Pel que fa als delictes de prevaricació i malversació que s'investiguen, la Fiscalia troba excessiu apuntar a Marín només pel fet de ser la màxima autoritat municipal.
Més informació a Cope Bonés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Que vagi bé, fins demà.
Les 7 de la tarda i quasi bé 10 minuts. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Senyora Rodríguez, què tal, companys? Bona tarda.
Doncs expectants per saber quina és la informació esportiva. Imagino que hem de començar parlant del Barça de bàsquet, que ja està escalfant motors a Belgrat.
Sí, perquè aquest cap de setmana, fonamentalment dissabte, però també des de demà en el món del bàsquet, tenim dos esdeveniments que acaparan l'atenció a casa nostra de la setmana. Un, la final de la Lliga de Campions femenina, que serà dissabte a Turín entre el Barça i l'Olímpic de Lyon, i un altre, l'esdeveniment que arrenca demà a l'Stark Arena de Belgrat, aquesta final a 4 de l'Eurolliga, on el Barça busca ratificar el que ha fet a la fase regular de la competició, és a dir, superar la resta de rivals i adjudicar-se el títol continental europeu de clubs. Anem a veure, anem a saber què estan fent els homes de Saruna Jasikevičius, com estan les coses a la capital de Sèrbia, en directe, enviat especial Alberto Díez. Bona tarda.
Bona tarda, José Luis. Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom des de la sala de treball d'aquest Stark Arena, que efectivament a partir de demà acull els partits d'aquesta final a 4 de l'Eurolliga. Ens assegurem un representant espanyol a la final de dissabte, després d'aquest clàssic que tenim demà, aquest Real Madrid Futbol Club Barcelona, que recordo serà el 7è de la temporada. De moment el balanç és clarament favorable pel conjunt de Saruna Jasikevičius, amb 5 victòries entre totes les competicions i només una derrota a l'inici de la temporada a la Supercopa. Ara mateix el Barça encara no ha arribat, trigarà encara una estona en arribar a aquesta instal·lació per dur a terme el primer dels dos entrenaments que farà abans del partit de demà. Recordo, 9 de la nit demà el partit, que des de les 8:30, 8:45, viurem el tiempo de juego de la cadena COPE. El Barça entrena a les 9, abans, 20 minutets abans, hi haurà atenció a mitjans i el dia de partit fa, us deia, dos entrenaments, el primer avui, el dia de partit, l'habitual sessió de tir. Qui està a punt d'atendre els mitjans i després es posarà a entrenar és el Real Madrid, el rival de demà. Sembla que s'ha igualat tot molt. Per què? Doncs perquè el Real Madrid va superar aquest sotrac, ha guanyat 8 dels últims 9 partits, i el Barça, veurem, sembla que també ha deixat enrere aquella crisi que va portar el 5è partit al play-off de quarts de final. Tot en una jornada benvolgut Hill, on el nom és el de Nico Mirotić. El sentirem perquè és el nou MVP jugador de la temporada de l'Eurolliga.
Ha sido especial poder levantarse ahí, que llamen tu nombre como MVP y en esta ciudad tan para mí querida como Belgrado. No ha podido ser mejor, pero aún puede ser. Para mí, yo he venido aquí para ganar un título colectivo. Obviamente hay que estar feliz por este trofeo individual, que para mí, aunque es individual, es colectivo también, porque depende mucho de mis compañeros. Y con ganas de poder ya disputar esta semifinal y de intentar ganar, porque hemos venido por eso.
16,6 punts i 5,1 rebots de mitjana per 19,4 de valoració. Mirotić, aquesta temporada la màxima competició continental. Demà hi serà Joan Laporta, el president del Futbol Club Barcelona. Una altra cosa és, en funció del que passi demà i si el Barça supera el Real Madrid, què farà dissabte? Perquè recordem que dissabte a les 7 de la tarda juga la final de l'Eurolliga i a les 7 de la tarda juga la final de la Champions femenina. Restem a l'espera de que faci acte de presència el Barça a l'Stark Arena de Belgrat per dur a terme aquest primer entrenament abans del partit de demà.
Molt bé. Escolti'm, aprofiti Sèrbia perquè, bueno, Belgrat, perquè estan a 21 graus. Aquí ja ni li explico. Això és una certa.
Avui ens diuen aquí que avui aquí a Belgrat fa fred, perquè ahir en van tenir 35 i demà s'espera que torni la calor. Jo només he portat màniga curta i alguna jaqueteta d'aquelles, Rebequita, para depende que hores de la noche.
Sí,
Montserrat,
ja,
que tu me lo aconsejaste.
Sí, jo sempre t'aconsello, sóc com una mare per tots vosaltres. Senyor Díez, gràcies.
Ets com una mare i alguna cosa més. Gràcies, Montserrat, adéu, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu-siau.
Alberto.
Senyor Gil, a vostè li porto caramel, no es queixi.
No, vostè per mi sempre serà la tieta món.
Efectivament. Escolti'm, i del Barça de bàsquet, parlem del Barça, perquè què és això que tindrem Barça-Madrid en pretemporada?
Sí, mira, jo he començat a suar, perquè és que no hem rematat la temporada 21-22... I clar, jo entenc que està bé ser previsor i tal, i planificar les coses, i el Barça ha planificat una pretemporada 22-23 a terres americanes que li reportarà beneficis econòmics i que inclou en aquest calendari un clàssic a Las Vegas, Barça-Madrid. Detalls, Elena Condis.
Què tal? Molt bona tarda, Gil. La notícia és que hi haurà clàssic de pretemporada. El Barça-Madrid s'enfrontaran a Las Vegas aquest mes de juliol, en principi amb Mbappé a les files del Real Madrid, i ja veurem si Lewandowski a l'equip de Xavi. Encara no és oficial, però L'equip blaugrana ha tancat la seva gira a l'estiu per Estats Units, 4 amistosos del 19 al 30 de juliol. El Barça, a més del Madrid, també s'enfrontarà a la Juventus a Los Angeles. El primer partit serà el dia 19 de juliol a la Costa Est contra el Miami, l'Inter de Miami, el futur equip de Leo Messi. La tancaran a Nova York, de Miami a Nova York, el dia 30 amb un amistós contra el New York Red Bulls. En total, 4 amistosos amb un clàssic pel mig, pels que el Barça calcula ingressar uns 10 milions d'euros.
Gràcies, Helena. L'equip blaugrana, pel que fa a l'última jornada de Lliga, que no tornarà a la feina fins divendres. Mm-hmm. Dos entrenaments, divendres, dissabte, i ja diumenge rematar la Lliga a les 10 de la nit a l'estadi davant del Villarreal. Mm-hmm. Anem tancant, Montse, si et sembla.
Sí, perquè t'anava a preguntar que si et dic Laia Palau, que em respons.
Doncs que és una persona que tu la coneixes o l'has conegut avui una mica més de prop.
Sí.
Que té 42 anys, que ha jugat fins ara al bàsquet aquesta última temporada a l'Uni Girona i que amb 42 anys, 3 ors europeus, 2 bronzes i incomptables títols a nivell domèstic, doncs ha dit que ja n'hi ha prou de bàsquet en actiu i que penja la samarreta al final d'aquesta temporada. Continuarà vinculada al món del bàsquet en d'altres feines.
No vull utilitzar la paraula retirada perquè en realitat no em retiro del món del bàsquet. Crec que el mal miraré d'una altra banda. A mi el meu idili amb aquest esport no s'ha acabat. Per això ho deixo ara, perquè no vull que se m'acabi. Vull tenir aquesta energia que tinc i aquesta passió per això i vull seguir donant-li coses a aquest esport que està clar bueno, que ha sigut la meva vida, que és la meva vida i té pinta que serà la meva vida.
Treballa amb la base de l'Uni Girona, el seu club, i una feina també a càrrec de la Federació Espanyola, que ja precisarem quina és. Hem de repassar com estan les preguntes del dia. El nostre compte de Twitter, @esportscope, en clau blaugrana. Ahir Joan Laporta, Catalunya Ràdio, li posava un aprovat justet de nota al Barça de Xavi aquesta temporada. Quina nota li poseu vosaltres? Doncs suspens per un 50,9% de copenautes. Aquest aprovat justet el ratifica el 49,1%. I en clau blanc i blava, preguntem avui si creieu que la plantilla de l'Espanyol, la feina de Catoira, serà molt millor la propera temporada. Sí, 67%, no 33%. Per cert,
sí,
pels molt, molt, molt amants del futbol,
sí,
per cope.es, internet, dispositius, cachivatges, etcètera, etcètera, avui, tiempo de juego, final de l'Europa League a Sevilla, Glasgow Rangers, Eintracht de Frankfurt.
Senyor Gil, més informació a cope.es i també a les xarxes socials d'Esports Cope. Gràcies, abrigue-se, por si acaso.
Sí, fins demà, tieta.
Adéu, que vagi bé. Les 7 de la tarda i 17 minuts, això és la linterna de Cope Catalunya i Andorra, i d'aquí un moment en parlem de les famílies nombroses, perquè han fet una enquesta des d'aquesta associació a la que es revela que, d'entre d'altres coses, el 24% de les famílies nombroses no pot assumir les despeses de les vacances. Això en parlem d'aquí un moment.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix, especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clinic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
Participa en el circuito Clínica Servidices Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la tercera prueba, que se disputa en el Golf Peralada el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidices, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora XIO, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
Eres único porque tu ADN es único. Con Taylor You tendrás un plan de bienestar personalizado en base a tu genética, con un seguimiento guiado por especialistas de la nutrición, el fitness, el descanso y la salud emocional. Conócete más y cuídate mejor con Taylor You. Entra hoy en tayloryou.com y contrata tu plan.
Escucha, del 25 al 28 de mayo, Flexicar celebra su gran feria de oportunidades con más de 5.000 vehículos a la venta. Y por cada coche vendido, Flexicar donará 50 euros a la Fundación Pequeño Deseo. Eso sí, solo del 25 al 28 de mayo. Entra en flexicar.es y pide cita en tu concesionario más cercano.
COPE Cataluña y Andorra.
L'última protesta que van convocar els taxistes de Barcelona va ser el 23 de març per l'encariment dels carburants. Recordem que va fer marxa lenta des de la Terminal 1, l'aeroport del Prat, fins al Parlament de Catalunya. A més, a la manifestació també s'hi van sumar els transportistes. Doncs del 23 de març hem passat al 18 de maig, on han convocat els taxistes a la ciutat de Barcelona una marxa lenta contra les BTC. Preveuen o preveien que fos una protesta massiva? Doncs li anem a preguntar al Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi, com ha anat aquesta jornada de vaga. Tito Álvarez, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, con voz, sin voz, eso es un poco el termómetro de cómo ha sido hoy la jornada de huelga. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, yo me suelo vaciar bastante las movilizaciones. Luego estoy dos días porque no me puedo ni mover prácticamente. Pero bueno, tengo que decir que muy orgulloso una vez más de cómo ha respondido el sector del taxi, esta vez de todo Cataluña, donde ha habido un paro. Nosotros nos gusta decir un paro preventivo porque han sido 4 horas, donde bueno, hemos demostrado una vez más la fuerza que tiene el sector cuando tiene que defender a sus familias. Y ya se ha secundado el 100%. Hemos conseguido atender los máximos servicios sociales sin cobrar, totalmente gratuitos, y la gente de movilidad reducida, las visitas de quimioterapia, radioterapia. Bueno, creo que nos ha salido bastante bien. Estamos muy, muy, muy satisfechos.
La protesta era concretamente porque estáis en contra de las BTC, de las VTC. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, nosotros no estamos en contra de las VTCs. Las VTCs siempre han existido. Lo que pasa que las VTCs de nueva creación son las que utilizan las aplicaciones como Uber y Cabify para hacer intrusismo al sector del taxi. Uh-huh. Las VTCs tradicionales de toda la vida siempre han tenido otra actividad que es complementaria a la del taxi.
Sí.
Y estas VTCs tienen que seguir existiendo. El problema es que todas tienen el mismo tipo de autorización. No todas hacen el trabajo como lo tienen que hacer. Entonces, en 2018, en la primera huelga, la más dura que hicimos, el exministro José Luis Ábalos hizo un decreto ley donde le daba las competencias para que regularan la cantidad y las condiciones en la prestación del servicio a las VTCs en sus territorios. Pero también impuso esto lo llamamos una condena, que nos pusieron a los taxistas de 4 años, donde les permitían durante esos 4 años hacer nuestra actividad en concepto de indemnización. Es decir, les dejaban que nos robaran, así de claro, para que se entienda, durante 4 años, y ese dinero que ellos ganaban haciendo nuestra actividad servía como indemnización. Y desde el 29 de septiembre del 2022 ya no podrían hacer transporte urbano. ¿Ahora qué ocurre? Que se acerca el final de esos 4 años y el taxi ha dicho que no nos vamos a dejar robar más y que no vamos a dejar que legitimen esa actividad que están haciendo que no les toca, ¿no?
Sí, vosotros habéis empezado estas movilizaciones porque tenéis indicios que las VTC están iniciando negociaciones para transportar a viajeros más allá de la fecha del 29 de septiembre del 2022, que son cuando las licencias VTC ya no tendrían permiso para prestar este servicio en vías urbanas.
Exactamente, sí. Y bueno, nosotros nos hemos sentado con todos los grupos políticos, con todas las fuertzas de la ANB y de la Generalitat, y también con el Departamento de Territorio, el Departamento de Transport, que es el competente en esta materia y el que tiene que sacar ese decreto ley que saldrá en el mes de septiembre. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Pues que no son claros, y ya venimos de donde venimos. Y cuando el gobierno de la Generalitat ya ha dado competencias al área metropolitana para que regulara esta actividad, ha venido la Autoridad Catalana de la Competencia o los superabogados de Uber y de Cabify y han tumbado esos reglamentos y han seguido acampando a sus anchas, ¿no? Entonces nosotros lo que le decimos a la Generalitat es que esto se acabó y que si quieren legitimar estos vehículos, que tiene que ser tal y como dice la ley, que ahora lo pueden hacer, que es una VTC por cada 30 taxis. Esto es ley. Esto es ley, y no solo es ley, sino que el Tribunal Supremo, porque esto lo impugnaron, dijo que es ajustado a derecho esa proporcionalidad, y no solo eso, declaró al taxi servicio de interés general. Entonces, tienen todas las herramientas, los servicios de interés general hay que protegerlos. hay que protegerlos. Incluso la Comisión Europea, en la comunicación que hizo en el mes de febrero de este año, ya dijo que la libertad de establecimiento se puede restringir siempre que sea para proteger el interés general. Uh-huh. Por lo tanto, todas las piezas encajan para que la Generalitat ponga números clausus a rango de ley, que eso no se pueda tumbar, y que deje las VTCs que vayan a prestar el servicio como tienen que prestarlo y eliminemos este tipo de economía y de transporte.
Enhorabuena por esa convocatoria de hoy. Ojalá sirva de alguna cosa. Estaremos en contacto, como siempre, contigo, Tito Álvarez, que es el portavoz de Elite Taxi. Gracias, enhorabuena y un abrazo a todos los amigos taxistas.
Muchas gracias.
Gracias, Tito.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Demos un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y...
Asegura tu moto en Línea Directa desde 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos.
Una enquesta revela que el 24% de les famílies nombroses no pot assumir les despeses de les vacances. L'estudi de la FANOC assenyala que la tornada a l'escola és l'altre cos més difícil d'afrontar per a aquestes famílies. Avui en parlem amb el Raül Sánchez, que és el director d'aquesta Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Raül, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Estaria bé fer una mica de recordatori de quantes famílies teniu vosaltres constatades que són famílies nombroses a Catalunya.
Bueno, és curiós perquè cada cop tenim més fills, però el nombre de famílies amb el títol oficial de família nombrosa cada any és més gran.
Sí.
I un pot dir, bueno, això per què passa? I té una explicació senzilla. No és que hi hagi més famílies nombroses, sinó que senzillament abans va haver una modificació legal i les famílies nombroses abans, quan el tercer fill més gran feia 21 anys, ja perdies el títol de família nombrosa.
Uh-huh.
I aquesta modificació legal fa que el títol... encara el tinguis fins que el més petit de tots faci 21 anys.
Uh-huh.
És a dir, que ara caduquen menys títols i van entrant més famílies amb el títol. D'aquesta manera vol dir que ara mateix tenim 141.831 llars a Catalunya que són oficialment família nombrosa.
Uh-huh.
No són poques.
No són poques. Quins són els avantatges de ser família nombrosa? Perquè desavantatges... és millor començar amb els desavantatges o amb els avantatges?
Bueno, els desavantatges ja necessitaríem algunes hores per parlar i és precisament el que estem intentant des de l'associació doncs, anar portant als poders públics i a la societat per resoldre. Llavors sí que és cert que aquests darrers anys hi ha hagut algunes millores quan nosaltres... I jo penso que gràcies a la feina precisament de l'associació. O sigui, quan hi ha un col·lectiu organitzat que porta les seves necessitats a la classe política que fa les lleis, doncs habitualment és més fàcil aconseguir que hi hagi aquesta consciència i que s'arreglin. Llavors, avantatges, podria dir, amb el títol de família nombrosa,
sí,
un que té, que això és el que ens pregunta qualsevol que toca. Jo què tinc, no?
Sí.
Bueno, el que té un és una deducció a l'impost de la renda, que això és important, que són de 1.200 euros amb tres fills i que va pujant en 600 euros més per cada fill de mes. O sigui que això ja és una ajuda important.
Mm.
Hi ha una altra cosa que és, per exemple, el bo social de l'electricitat, de la llum, que per famílies nombroses no té límit d'ingressos, és a dir, totes les famílies nombroses poden obtenir-lo, i que ara mateix és un 25% de descompte al rebut de la llum, però ara estem en una situació extraordinària que fins al mes de juny, encara que ho volen allargar fins a desembre, és pràcticament el 70% de descompte del rebut de la llum com a mesura extraordinària davant aquesta pujada tan forta que hi va haver. Hi ha també descomptes en el transport públic i poca cosa més. Amb això ja pràcticament acabem el que té una família nombrosa, no? Bueno, hi ha una mica més de punts per accedir a una plaça a l'escola pública,
sí.
En fi, però poqueta cosa, ja aquí ens quedem.
Raül, és important que cal posar el suport a aquestes famílies o a les famílies en general com una prioritat, i sobretot recordem que les taxes de pobresa en aquestes famílies ha crescut com mai.
Bueno, això és el que precisament nosaltres estem notant amb les famílies que atenem, que amb la crisi que hi ha hagut de la pandèmia, amb la crisi ara també de la guerra, i sobretot que els darrers anys s'ha anat reduint els diners que es destinen a protegir les famílies i els fills de Catalunya, doncs lògicament en Catalunya els llocs que més ha pujat la pobresa infantil, i dintre d'aquesta pobresa infantil les llars de família nombrosa i les llars de família monoparental són les que més en diferència estan patint aquesta pobresa, aquest risc d'exclusió social, i per tant nosaltres el que demanem és que tornin una mica aquests ajuts que s'han anat reduint o suprimint, tant per part de la Generalitat com per part també dels ajuntaments, perquè hi ha molts ajuntaments que feien una bonificació a l'IBI, com Sant Cugat o com Barcelona, i que l'han anat reduint i en molts casos també suprimint.
Vosaltres heu fet un estudi on heu recollit dades de 300 llars catalanes de famílies nombroses, una enquesta que ha donat a conèixer que tant la tornada a l'escola com les vacances són les despeses més difícils d'afrontar per les famílies nombroses.
Així és, així és. Sobretot el que hem notat és que les famílies nombroses amb menys recursos, el que els costa més és la tornada a l'escola. Les famílies nombroses que tenen una mica més de recursos, ja el que els costa és poder fer vacances, no? Són com les dues coses, realment, i que són molt necessàries a una família, perquè el que més preocupa és l'educació, i després també el que més preocupa és poder fer activitats la família conjuntament, doncs que ajudi una mica a educar i a estar en família i a tenir aquest temps en família tan necessari.
Home, el 24%, segons aquesta enquesta, no pot fer vacances, i el 47% de les llars no tenen pressupost per les activitats d'oci.
Aquest és el tema, no? O sigui, moltes, ja no només és la crisi, és a dir, que ja ho passis malament, sinó que aquest temps en família que tothom necessita de poder estar junts, de poder fer activitats fora de casa, doncs hi ha moltes famílies que no ho poden fer, i jo penso que aquí és on sí que l'administració pública podria fer un esforç doncs, per facilitar-lo, no? Ja sigui doncs, per facilitar aquestes vacances. Per exemple, en Catalunya hi ha una cosa que sí que vam començar, que és el programa Vacances en Família, que poden anar als albergs que hi ha de joventut, doncs es reserven unes setmanes perquè puguin anar famílies, i les famílies nombroses estan una mica més barat, però, en fi, és molt petit l'esforç per la gran quantitat, el 47%, de famílies que no poden fer activitats de lleure, o el 24% que mai poden fer vacances. No?
Raül, importantíssim, l'urgència de restaurar la prestació universal per fill a càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 7, en el cas de famílies monoparentals o nombroses, que el govern, recordem, va suprimir l'any 2011.
Així és, o sigui, si recordeu, amb la crisi que hi va haver aquesta econòmica, no?, de les hipoteques, de tot això, el 2008, fins al 2012, el 2011, la Generalitat va dir que la crisi era molt forta, que no podia pagar aquestes ajudes, que la suprimia temporalment i que en quan es pugui de seguida la recuperava. Bueno, han passat 11 anys i encara estem esperant doncs, que això es torni a fer, una ajuda que Catalunya era pionera, era la que, per davant de les altres comunitats autònomes, i que ara ens ha fet anar a la cua precisament a l'estat espanyol d'ajudes doncs, a les famílies. I això penso que no podia ser. Som una comunitat doncs, que necessita aquest suport a les famílies, perquè si no cada vegada més ens trobem els que ens trobem, no? Més problemes per mantenir l'estat del benestar, perquè no hi ha nens que puguin cotitzar en el futur o que puguin pagar les pensions, la sanitat, etc. I també més problemes de fracàs escolar, de violència, d'addiccions, de bullying, perquè la família no té recursos per poder estar amb els seus fills, poder educar-los i poder portar-los endavant, no? Jo penso que això sí que ha de ser una veritable prioritat, perquè ens estem jugant al futur del nostre país totalment.
Exacte, a més un futur amb una de les taxes de natalitat més baixes del món.
Sí, sí, un futur que ja és present, eh? Sí. Han sortit les dades d'Eurostat i precisament Espanya és el país, només Malta ens guanya en baixa fecunditat a Europa. O sigui, som els últims i això té tants riscos pel futur que sembla mentira. Penso que si estem tan conscienciats amb el canvi climàtic que afectarà el nostre futur, hauríem d'estar tan o més conscienciats amb aquest hivern demogràfic, doncs, que està posant en risc tot el benestar que hem aconseguit aquests anys.
Així és. Raül Sánchez, per la gent que ens estigui escoltant, que sigui família nombrosa i no sap com posar-se en contacte amb vosaltres, què s'ha de fer?
Bueno, el més fàcil és per internet. Tothom que pugui accedir a internet només ha de buscar FANOC en el buscador i li sortirà la pàgina web de l'Associació de Famílies Nombroses, fanoc.org, sí. I allà no només trobarà una base de dades amb totes les ajudes, ofertes d'empreses, serveis, etc., sinó que sobretot podrà associar-se, perquè nosaltres el que necessitem és que totes les famílies ens puguem associar i puguem fer força perquè deixem de ser invisibles i les nostres necessitats, doncs, puguin ser, com hem dit, una prioritat.
Doncs així queda dit Raül Sánchez, director de la FANOC, Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Bon estiu a aquelles famílies que puguin fer-les, perquè recordem que aquesta enquesta ha revelat que el 24% de les famílies nombroses no pot assumir les despeses de les vacances. Raül Sánchez, gràcies, sort i a continuar treballant, que hi ha molta feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi bé.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs hem parlat de la vaga de taxistes, hem parlat d'aquesta enquesta de les famílies nombroses i a les 7:36 llega el momento de hablaros de ellos, de los amigos de la Mutua. Porque si echamos la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal, ¿eh? Y ahora, cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo, ¿qué ha pasado? Pues se han disparado, incluso el de los seguros. Pero tú lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Compruébalo, llama ahora mismo al 91-555-5555-91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
En aquest programa parlarem amb les entitats ecologistes que proposen un projecte de peatge urbà de 4 euros al dia per entrar a la ciutat de Barcelona per conduir dins de les zones de baixes emissions. Aquestes organitzacions plantegen que la taxa afecti a la majoria de vehicles, però n'eximeixen els de 3 o més ocupants. En parlem d'aquí una estona, però abans un bon consell amb els amics d'Àrea Jurídica Global.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Tenemos con nosotros a Ariadna López y a Javier López, socios directores de Área Jurídica Global. Ya sabéis que son el despacho de abogados que siempre nos ayuda a aclarar nuestras dudas legales. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar quería felicitaros porque el otro día escuché un titular en las noticias muy llamativo que decía que un vecino de la ciudad de Barcelona cancela 500.000 euros de deuda. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión ver que era Área Jurídica Global el despacho que lo había conseguido.
Pues sí, ahí estamos para todos los vecinos de la ciudad de Barcelona, de Cataluña, claro, de Andorra.
Y no es el cliente que ha cancelado más deuda. Fue muy llamativo este caso, pero tenemos clientes que han cancelado hasta lo que marca la ley, que es un máximo de 5 millones de euros.
Madre mía, contadnos un poco el caso de Gonzalo, por favor.
Bueno, Gonzalo era un chico relativamente joven que quería abrir un bar. Lo abrió en la zona de Aribao, todo le iba muy bien hasta que llegó la pandemia. A él le costó el traspaso, si no recuerdo mal, unos 500.000, que era más o menos el valor de la deuda, y a la hora de traspasarlo le daban 100.000 euros, ¿no?, de máximo. Entonces, bueno, empezó a entrar en... Obviamente, si no hay clientes, pues no facturaba. Entraba en un mar de deudas cada mes más elevado y tuvo que hacer su quiebra personal a partir de la ley de la segunda oportunidad, donde cancelamos esta cantidad de 500.000 euros.
Pero no olvidemos que ese señor, en concreto, porque era autónomo. Si hubiera sido una persona que trabajaba para terceros, hubiera sido un avalista, aunque fuera pensionista, cualquier persona en España que no puede pagar sus deudas, esas deudas, a través de un proceso legal que conocemos perfectamente, ya que tenemos más de 15.000 personas en el proceso, cancela el 100% de sus deudas con un máximo marcado por ley de 5 millones de euros.
Ha sido un caso difícil de resolver. ¿Tardasteis mucho en dejar la deuda a cero?
Mira, se tarda más en que se decida la persona entrar en el procedimiento concursal, que si llamó a los abogados, que escuchó la radio, que cómo lo hago, que el cuñado, a ver si me ayuda, ¿no? Todo este proceso, que no en sí en cancelar la cantidad. De hecho, bueno, hay dos tipos de procedimientos y en este caso los autónomos tienen vía rápida, por lo tanto es relativamente rápido.
En unos 9 meses más o menos conseguimos que ese señor cancelara el 100% de sus deudas, más o menos.
Además, desde que inicias el procedimiento entras como en una burbuja de protección, por decirlo de alguna manera, financiera, sí, donde se paralizan los embargos, aunque tengas monitorios o procedimientos judiciales abiertos, todo se paraliza, en ningún momento tienes perjuicios económicos, ¿no? Te protege muchísimo.
Uh-huh. Estamos hablando de autónomos, pero tú decías, Javier, que aunque no seas autónomo, también puedes cancelar tus deudas,
cualquier,
¿no?,
persona que viva en Europa, que tenga deudas que no puede pagar, ya sea trabajador para terceros, pensionista porque avaló, o un autónomo, cualquier persona física puede cancelar el 100% de las deudas que no puede pagar con un máximo de 5 millones de euros.
¿Cuáles son los requisitos? Vamos a recordarlos. Son sencillos, ¿no?
Muy sencillos. El no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, tener un mínimo de 2 acreedores, 2 deudas, no exceder de 5 millones de euros las deudas y no haber entrado en ley en los últimos 5 años. O sea, una vez que se cumplen estos requisitos, que son muy sencillos, entramos en ley de segunda oportunidad, hablamos con las entidades para intentar refinanciar las deudas y en el 100% de casos estamos consiguiendo la cancelación de las deudas que no podemos pagar.
Estamos hablando del caso de Gonzalo en la ciudad de Barcelona, pero área jurídica global, estáis en toda España. Incluso si alguien, por ejemplo, de Andorra ahora mismo se encuentra en esta situación, también le podríamos ofrecer este servicio, ¿no?
Totalmente, en toda Europa. Sí,
190 abogados podemos dar servicio en toda España y a través de delegaciones internacionales, incluso en toda Europa.
Manera gratuita de ponerse en contacto con vosotros a través del 990 17 16. ¿Qué pasa a partir de esa llamada?
Pues hacemos realmente una valoración personal en cada uno de los casos para ver si se cumplen estos requisitos. En caso de que no se cumplan todas las soluciones legales que tenemos...
Es que hay más, aparte. Claro. Imagínate un cliente que tiene antecedentes penales o un cliente que debe más de 5 millones de euros o un cliente que tiene una vivienda libre de cargas, que también tiene una complicación. En cualquier caso, hay otros mecanismos aparte de la ley de segunda oportunidad. Lo que pasa es que la ley es más paquetizada para ir más rápido.
Claro.
Pero cualquier problema jurídico, financiero que tengan los clientes, que nos llamen, como bien dices, al teléfono gratuito, haremos un estudio gratuito de su situación y veremos los pasos a seguir en cada caso.
Bueno, pues ya lo sabéis, podéis contactar con Área Jurídica Global en el 900 90 17 16 o en su página web, donde tendréis toda la información necesaria, www.areajuridicaglobal.com. Desde COPE, muchas gracias por vuestra gran labor, porque seguro que estáis ayudando no solo a Gonzalo, sino muchísimas otras personas anónimas que también nos están escuchando. Gracias.
A vosotros por dar a conocer este caso.
Y por dar a conocer esta ley, porque tenemos entre todos que ayudar a esas personas con problemas.
Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy.
Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Les entitats ecologistes proposen un projecte de peatge urbà de 4 euros al dia per entrar, sortir o circular dins de la zona de baixes emissions de Barcelona de 7 del matí a 8 de la tarda tots els dies de la setmana. Les organitzacions que han llançat aquest dimarts una campanya per interpel·lar les administracions perquè implementin el projecte plantegen que afecti tant els vehicles dels residents com els dels no residents, a excepció d'aquells amb 3 o 4 més ocupants. Avui parlem amb el Guille López, que forma part també d'aquesta campanya d'Eixample Respira. Guille López, bona tarda.
Bona tarda. Hola.
Vosaltres defenseu que el peatge urbà és la mesura més efectiva per dissuadir l'ús del vehicle privat?
Exacte. Al final vivim en una ciutat, en una àrea metropolitana molt densament poblada, amb més de 5 milions d'habitants, i resulta insostenible, no?, continuar fomentant una mobilitat basada en la fórmula una persona, un cotxe. El peatge urbà, acompanyat d'un pla de xoc per donar alternatives als conductors, creiem, i així també s'ha mostrat a les 17 ciutats europees on s'ha implantat, que és la mesura més efectiva per desincentivar aquest ús individual i habitual del vehicle privat.
No? Mm-hmm. Vosaltres apunteu que Barcelona és la ciutat europea amb més densitat de vehicles i la 6a més contaminada amb la mobilitat com la responsable del 50% dels contaminants atmosfèrics.
Sí, així és. Tot i que els desplaçaments amb cotxe i amb moto, tant els desplaçaments interns com de connexió amb l'àrea metropolitana representen tan sols un de cada 4 desplaçaments, el fet és que aquests desplaçaments majoritàriament es realitza amb una taxa d'ocupació del vehicle molt baixa, rossant una persona per cotxe, sí. I això fa que els perjudicis per la resta de la societat siguin enormes, com bé tu deies, amb problemes de salut derivats de la contaminació del soroll, que afecten especialment els nostres fills i a les persones grans. També quan hi ha problemes d'ocupació de l'espai públic i sinistralitat, vivim en una ciutat on més que carrers tenim autopistes, no? On el cotxe i la moto, tot representar tan sols aquests un de cada 4 desplaçaments, ocupen la centralitat de l'espai públic i monopolitzen el seu ús. Però no tan sols això, sinó que també tenim problemes quan les emissions que generen el canvi climàtic. I també, i d'això mai es parla, tenim uns problemes de justícia social. Al cotxe li hem donat una centralitat, quan a polítiques públiques, quan a presència als mitjans de comunicació, que si mirem les dades demogràfiques no li correspon. El seu ús habitual en aquests entorns metropolitans resulta minoritari i està fortament vinculat al poder adquisitiu, al gènere i a l'edat.
Uh-huh. Vosaltres voleu que aquest sigui un peatge de gestió pública i crec que voleu que es destini el 10% dels ingressos nets al sistema públic de salut per compensar aquests perjudicis que la mobilitat actual genera i també la resta dedicar-ho a un pla de xoc per millorar el transport públic i la bicicleta, no?, per donar alternatives al conductor que depèn del cotxe.
Exacte. Al final, tot i que el centre de Barcelona i la primera corona metropolitana sí que tenim un transport públic de qualitat, nosaltres hem calculat que el 69% de les persones que avui en dia accedeixen amb cotxe tenen disponibilitat de transport públic, l'únic que escollen el cotxe, però sí que és veritat que la segona i la tercera corona metropolitana encara hi ha moltes mancances quan el transport públic. Llavors, nosaltres creiem que aquesta mesura, aquests 4 euros diaris per l'ús individual del vehicle privat, el que ens permet és utilitzar aquests ingressos, que nosaltres hem calculat que serien 370 milions d'euros anuals, per fer un pla de millora, aplicar des del primer minut, que al final el que permetrà és que les connexions amb aquells municipis de la segona corona metropolitana i el servei d'autobusos o de trens, doncs sigui un millor, no? Nosaltres proposem també que en els accessos a la ciutat hi hagi carrils exclusius per autobusos, també carrils exclusius pels vehicles d'autoocupació i una sèrie de mesures que hem fet de la mà d'experts i de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic, que és una plataforma que fa molts anys que treballa aquest tema, perquè aquests conductors que davant d'aquesta nova taxació es trobin amb la necessitat o es vegin amb pesos a deixar el cotxe o la moto, tinguin alternatives.
La idea de posar 4 euros, aquesta taxa, jo no sé si us he fixat les que actualment paguen aquest peatge urbà, ciutats com, per exemple, crec que són 19 ciutats on funciona, de 8 països europeus, i en destaqueu Londres, Milà o Estocolm. També paguen això, més o menys, al camp, 4 euros?
Sí. Bueno, paguen més. A Estocolm es paga 14 euros, a Londres 12 euros, sí que és veritat que això són ciutats on també els salaris són molt més alts, però, per exemple, la ciutat de Milà són 5 euros. El preu aquest no és un preu aleatori que haguem escollit, sinó que l'hem fet en base el model d'un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya, i al final el que busca és maximitzar el retorn social. Com deia abans, aquest tipus de mobilitat, aquesta mobilitat individual en vehicle privat, té uns costos molt grans per tota la societat. Aquests costos són econòmics, ambientals, socials, i nosaltres a l'hora de calcular hem calculat els costos d'implantació, els costos que suposen salut, l'estalvi que també suposaria quan a la pèrdua de temps de viatge, quan a la sinistralitat, quan als costos ambientals que això té, i al final el que es busca és maximitzar la taxa de retorn. No? Uh-huh. Enfatitzar també que tota aquesta proposta fa servir la metodologia habitual que es fa servir per desenvolupar aquest tipus d'iniciatives, i que bé, que l'administració sempre tindria l'opció que té més recursos d'afinar-ho.
Com a excepció, hi haurien pel vehicles, crec, d'autoocupació, també n'estarien exempts els vehicles per persones amb mobilitat reduïda, de serveis d'emergència, els transports públics, els col·lectius, els taxis, i també de les persones amb ingressos econòmics inferiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, no?
Així és, aquesta és la idea. És a dir, penalitzar sobretot l'ús individual i habitual del vehicle privat. Si el cotxe va en 3 o més persones, ja no es carrega la taxa. Uh-huh. I també inclouria, en la mateixa lògica de la zona de baixes emissions, l'excepcionalitat que durant 10 dies tu puguis accedir a circular pel centre de Barcelona sense que se t'apliqui la taxa. Uh-huh. També és important remarcar que la nostra proposta diu que s'apliqués de 7 del matí a 8 de la tarda tots els dies de la setmana pel fet d'entrar, sortir o circular dins de l'actual àrea de la zona de baixes emissions, rondes de Barcelona, i que aplicaria tant a la gent, als barcelonins, a la gent de l'Hospitalet que estan dins d'aquesta zona, com la gent de fora.
Uh-huh. Guillem, crec que ara que voleu és reunir-vos en les properes setmanes amb representants de les administracions i dels grups polítics per posar-lo sobre la taula, aquesta proposta, tot i que ja la tinenta d'Alcaldia d'Ecologia i Mobilitat, la senyora Sanz, ha assegurat que estudiaran amb detall aquesta proposta, però ja ha avançat que tirar-la endavant caldrà un gran acord, com el de la zona de baixes emissions, amb totes les administracions a l'una, ja que es necessitarien canvis legislatius.
Exacte, en els pròxims dies, en les pròximes setmanes, ho presentarem a tots els partits polítics. Jo vull remarcar que el fet que aquesta proposta l'hem fet diferents entitats de Barcelona, entitats de caire ecologistes, però no només ecologistes, sinó també pro la mobilitat sostenible, o en el nostre cas grups de veïns, i també destacar que aquesta sembla una mesura molt impopular, però les dades que tenim així no ho demostren, no? Nosaltres hem encarregat una enquesta a GSOC, que és un organisme reconegut, sí, quan a fer enquestes a nivell metropolità, i ens han sortit unes dades sorprenents. I és que el 50, segons l'enquesta que vam encarregar, no? El 51% de la població a l'àrea metropolitana estaria a favor d'aquesta mesura.
Doncs,
si ho comparem amb els graus d'acceptació d'aquesta mateixa mesura en altres ciutats on s'ha implantat el peatge, a Milà, a Estocolm, a Londres, en aquests casos és molt inferior. Llavors, nosaltres amb aquesta campanya, per una banda, volem trencar el gel, no? Portem molts anys que si peatge sí o peatge no, però sí, no parlem en concret en com seria aquest peatge, i també volem demostrar que la ciutadania està molt més preparada que el que alguns partits consideren i el que moltes vegades els mitjans de comunicació transmeten.
Bueno, doncs avui hem volgut parlar d'aquesta campanya batejada com a Barcelona 22 i recordem que l'impulsen, com bé deia el Guille, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Ecologistes en Acció de Catalunya, Eixample Respira, Bicicleta Club de Catalunya, la Xarxa per la Justícia Climàtica, Catalunya Camina i l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit. Crec que no m'he deixat a ningú, així que estarem esperant, aviam què és el que passa finalment. Guille López, d'Eixample Respira, gràcies i, com deia, pendents del que passi amb aquesta, la vostra proposta. Gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Arriban a quasi bé les 8 de la tarda, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra, però tenemos un buen consejo de los amigos del Conformax. Ya sabes que el descanso tiene que ser reparador para levantarnos con energía. En el Conformax se preocupan por tu descanso y es por eso que si les llamas te van a aconsejar por el equipo y el equipo de descanso que mejor se adapte a tus necesidades. Llámalo sin ningún compromiso al 93-444-7556. Al Conformax, colchones para todas las necesidades. A Conformax, 93-444-7556. I amb aquest bon consell et diem gràcies. Tornarem demà a la mateixa hora a la sintonia de la Linterna Cope Catalunya i Andorra. I ara et deixem amb Àngel Expósito i la seva Linterna. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, que acabis de passar una feliç tarda. Adéu-siau, que vagi bé.
Conéctate al futuro con Emóvili. Recorrer 100 kilómetros en un coche de combustión te cuesta 13 euros. Y recorrer la misma distancia con un coche eléctrico te cuesta 1,95 euros. Ahora, si instalas paneles solares, te regalamos un punto de recarga valorado en 700 euros para tu futuro coche eléctrico. Emóvili. Cambiemos el mundo juntos. Visita nuestra web en emóvili.com.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Lujodux.com.
Lujodux.
¿Necesitas una mampara para tu baño?
Marcamos la diferencia.
Lujodux es tu mejor opción. Somos especialistas en mamparas de baño desde hace más de 20 años. En Lujodux podrás encontrar mamparas de baño de las principales marcas y si lo deseas, te la fabricamos a medida. Lujodux, 93-448-1768. Calle Sants 316.
Participa en el circuito Clínica Servidices Golf Tour 2022 by COPE Catalunya. Ya está abierta la inscripción para la tercera prueba que se disputa en el Golf Peralada el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidices, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Xio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.